Ràdio Ciutat de Valls.
Hola i benvinguts una setmana més al programa. Una setmana que ha estat molt marcada pel Parlament, per l'actualitat parlamentària que ha mantingut totes les mirades atentes. Tot i així, l'actualitat vallenca continua i nosaltres venim a explicar-la. Aquesta setmana les lletres són les protagonistes absolutes del nostre espai radiofònic, però també ho són del dia a dia vallenc. El dia de la poesia, el centenari de la biblioteca i una bona notícia. Un programa nou a la ràdio, Pessics de Llengua, que la Teresa Rull ens ve a explicar. Com sempre, Jesús Sarmiento i Marina Pérez repassen l'actualitat de la setmana i us parlo jo, l'Alba Nebot.
Ràdio Ciutat de Valls.
Tens ganes de fer ràdio? Si ets una entitat o un amant del món radiofònic, pots tenir el teu propi espai amb el suport de professionals tècnics i periodistes. Entra al nostre web i informa-te'n.
Ràdio Ciutat de Valls.
Aquest dimecres hem celebrat el Dia Internacional de la Poesia i per parlar d'aquesta màgica forma literària tenim a dos poetes vallencs, en Lluís Figuerola i en Gabriel Guasch. Benvinguts.
Hola, bon dia.
Gràcies, bon dia.
Parlem una mica d'aquest món poètic aquí a Valls. Vostès hi han participat durant molts anys amb les seves poesies pròpies. Potser ens podrien fer cinc cèntims de quin tipus de poesia escriuen.
Sí, jo em sembla que hauries de començar tu, Biel, perquè, a veure, ja que jo sóc locutor, faré com d'introducció.
Bé, doncs...
I tu ja ets el poeta per antonomàcia.
No, home, no tant per veterania, en tot cas, però no hi fa res la veterania. A vegades te passes tota la vida buscant una cosa i no la trobes. Doncs això és el cas, no? Mira, és que parlar d'això és parlar d'una cosa tan global que potser s'hauria d'explicar una mica. Això de la poesia és un cuento. La veritat és que la poesia és el mateix esperit que conté l'art, que és la transcendència que és capaç de produir, sigui una forma, sigui un color, sigui una actitud, sigui un so i sigui una paraula. Aquesta capacitat de fer servir la paraula per lliurar una mena de sentit participatiu a la vida és el fonament de l'art. I això, mira, vam començar a dir una poesia, però és que la poesia no cal que siguin versos, que poden ser prosa i amb tot se pot fer poesia, fins i tot amb signes, perquè jo ja ho saps que també vaig participar als anys 70 amb la poesia visual i allò no hi havia lletres, hi havia signes, però hi havia la idea mateixa que tens. O sigui que tu penses i vols trametre, sigui amb la paraula, sigui en aquest cas amb el signe, doncs, com podria ser amb el so, això, els altres. Si ho logres, és que allò ha transcendit. I aquests valors, que venen de molt antic, potser cal clarificar-los perquè llavors la gent s'encasillem amb unes coses que vàlides no ho són. Això que et dic. La poesia no cal que sigui escrita en vers. El vers és un sistema d'escriure senzillament com una eina que es fa servir per fer una cosa o per fer una altra. Però la poesia és el que la persona que la fa és capaç d'introduir o de fer densa la paraula que utilitza. No? És la poesia, allò que diu una poesia, ets tu. No ets tu com podria ser un piropo. És la teva identitat, la teva personalitat, la teva manera de pensar, la teva manera de sentir i allò transmès als altres. No? És aquí som. Començant per aquí, doncs ja se sap, si hem de fer un panorama d'aquell temps, aquell temps se vivia amb uns conceptes molt senyits al vers. I jo recordo que les primeres vegades que precisament aquest senyor Coll que tu deies, sí, me va dir, fes un plec que l'ensenyarem al senyor Casas, que era el Ferran Casas, que era un home doncs, que el mateix de ser advocat, també escrivia poesia
i poeta, també reconegut perquè també era un home de prestigi.
Doncs bé, llavors, esclar, la manera de veure aquelles coses era que tot estava molt bé, que tot estava molt pensat, que tot estava molt sensible, però aquest vers hi falta una síl·laba. Però aquest accent de tònic hauria d'anar a la síl·laba del costat. Però, bueno, que resultava que el vers en si mateix és un brodat, però la poesia se n'anava perjudicant les conveniències del brodat, i el que interessa és transmetre el teu pensament o el teu sentiment, diguem-ne, sense estar senyit a unes convencionalitats que no serveixen de res. Aquí som. Doncs en aquell temps, el nostre temps de la joventut era això. I el temps, que ja no ho conto tampoc, perquè ja fa molt.
Doncs, ha anat
airejant tots aquests conceptes, i avui el concepte és potser una realitat més eficaç. És una pregunta que tu et fas amb el compromís de respondre-te-la tu mateix, perquè allò sigui una cosa que quan l'altre l'arribi estigui d'acord, o no hi estigui, però millor que hi estigui d'acord, i serveixi per clarificar, per acompanyar, per disfrutar, pel que sigui, allò que tu has fet amb aquelles paraules.
Okay, molt bé.
Vés això.
I com esperàvem, has fet aquesta definició, que estem molt d'acord del que és la poesia, l'essència de la poesia.
Sí.
El Biel, com sap molta gent, és una persona que de jovenet coincidíem al Teatre Principal, i allí, home, ja es llegia poesia, i quan diem poesia, tal com ell ja ha indicat, no era una poesia estricta, però sí que fèiem coses poètiques, que és una miqueta la diferència que ell ha assenyalat, no? A veure, la poesia pot ser un sentiment que es pot expressar de diferents maneres, perquè un conte, una narració curta, també té poesia, també és un poema. Llavors hi ha la poesia estricta, perquè la poesia és un art, home, que sé que requereix uns certs paràmetres, i que s'ha de ser doncs una persona amb una cultura que hi entengui, que tingui inspiració, que tingui moltes coses per dir, que tingui moltes coses per transmetre. Això que el Biel ho ha sabut fer des de petit, home, doncs ara jo que parlo des de l'altra banda, perquè m'he dedicat a escriure poesia des de més gran, des de molt gran, ho puc dir d'una manera diferent, però sense contradir el que ell ha dit, no? Esclar, si el sentiment hi ha al portes dintre, si les coses que vols dir a les portes dintre, llavors tens l'atreviment d'expressar-les per escrit. Això vol dir que has de buscar les paraules, que has de tenir les paraules, que has de saber treballar aquestes paraules. Perquè, com ha dit molt bé el Biel, la poesia és un art. I com que és un art, home, no pot ser només que diguem, mira, fai poesia explicant qualsevol cosa, qualsevol garrocada. A mi, personalment, això m'ha costat molt. Perquè, és clar, com el Biel sap molt bé, i ho saben moltes de les persones que ens escolten si tenen ja una certa edat, desgraciadament, nosaltres no vam anar a l'escola catalana, Biel. Tu, igual que jo, vas anar molt poquet a l'escola catalana. O sigui que, vulgues o no vulgues, la nostra cultura era d'arrels castellanes. A l'hora d'escriure poesia, a mi m'ha costat moltíssim, 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 perquè, és clar, moltes coses et venen més aviat del castellà i has de buscar paraules que et són una mica estranyes, però si t'hi esforces una mica també les trobes. La llengua materna és molt forta i la nostra llengua materna és el català. I jo, personalment, d'aquesta manera, he arribat a sentir-me més còmode escrivint en català que no pas en castellà, tot i que la meva professió, que va ser la de locutor de ràdio, durant molts anys va ser fet en castellà. Però, repeteixo, la llengua materna és molt forta i per poc que t'hi esforcis, t'expresses millor en català. I, és clar, treballar les paraules per expressar uns sentiments, si és que hi ha un alè poètic per entremig, home, doncs això és la poesia que jo he intentat fer. Jo no tinc el currículum que té el Biel, perquè és que una cosa és començar des de petit i una altra cosa és posar-te als 60 anys. Ell ha escrit 10 o 8 o 12 o 15 llibres. Quants llibres portes escrits, Biel? Jo només me porto 4 o 5.
Jo publicats ne porto 11, però
11.
De fets potser en tinc més
bueno,
de 100.
Ja els publicaran els que ens vinguin al darrere.
Ja no, deixem no. Clar que hi ha aquests llibres per publicar, editorials del món que ens escoltin, tingueu en compte que en Gabriel encara té textos al calaix.
Sí, i a més afegeix gent que té pressa, perquè hi ha com cosa molt gran. Pensa que s'acabarà més aviat el temps.
I tant.
Com dèiem, la poesia és un art d'expressar el món interior de cadascú, com també ho pot ser la pintura, com també ho pot ser la música. Per tant, què és el que fa, el que a vostès els va cridar de la poesia? Per què escollim la poesia i no compondre sonates?
Ah, bueno, doncs aquí ve. Jo no ho sé. És una cosa de...
És un misteri.
És una cosa que de la mateixa manera que passa, que com m'ha dit bé el Lluís, els que vam néixer en aquell temps, es vam trobar que quan era l'hora d'anar a aprendre de llegir hi havia la guerra i poca cosa vam fer, i que després de la guerra ja sabíem llegir i sabíem i no sé com la vam aprendre, fins i tot sabíem castellà, ja ho veus.
Sí,
perquè també van venir molta gent, molts joves, sí. Nanos, refugiats,
sí.
Que llavors eren al carrer, jugàvem al carrer i mira, això...
Jo crec que això que més aviat ens va enriquir, ja.
És una cosa, és una cosa que vam tenir una visió més àmplia, de totes
sí,
les
sí,
coses,
sí,
eh? Sí. Però ara la voluntat... no saps què és. Mira, jo n'explico de vegades, dic, o atribuint alguna cosa, que vaig fer la primera comunió l'any 40 i un capellà de la família, llunyana, però propera, bueno, allò de les famílies que són de Valls, que d'una cosa o altra sempre tenen en contacte. Doncs aquest capellà, que tenia 80 anys, me va posar un verset al recordatori de la comunió.
Ho acostumaven a fer, això.
En català. I va ser el recordatori, va ser en català, segurament no van dir res perquè era un capellà, no? Perquè en aquell temps era molt difícil això. Però, mira, va ser així. Ara, a mi me va agradar allò, mira, i penses, per què et va agradar? Potser perquè és un paral·lel de les teves intencions que no coneixes, perquè hi ha d'haver un motiu o altre perquè una cosa t'agradi i l'altra no t'agradi, o siguis més propens. Doncs en aquest cas jo vaig ser propens a això. Mira, vaig intentar de fer coses assemblant-se amb el vocabulari que teníem de parlar per casa. Perquè,
sí, i tant.
Sí que és una veritat. Tothom ha començat en castellà de petit, perquè anàvem a l'escola i no es podia fer d'altra manera, no? Però jo recordo que potser una de les primeres coses que vaig fer va ser una felicitació a mi abuela, i potser va ser l'única cosa
que vas fer
que jo tingui en castellà, sí, perquè jo tinc llibretes de de quan ja ho escrivia en una llibreta, ja ho escrivia en una llibreta, i això en català, el català d'aquells d'anar per casa, de parlar tal com s'escrivia, això. Bueno, aquesta cosa me va portar a tenir estima per la llengua, i llavors... Mira, com coneix qualsevol cosa que veus quan és petit i veus quan és gran, però aquell procés que va creixent no el veus, perquè és una cosa que es va fent, doncs va ser així. No?
Mira, jo et reforçaré una miqueta.
Jo me vaig posar amb aquesta cosa perquè, mira, em anava bé.
T'anaves bé.
Per la meva manera de fer, perquè t'imaginaves, no ho sé, així que t'imaginaves, però disfrutaves veient coses o observant coses o... Bueno, anaves fent una vida sense voler, com universal, així a tot arreu, mirar les plantes, mirar les pedres, mirar això, mirar allò, i mirar... I vés a saber, potser també va contribuir a mi la condició física, potser també va contribuir perquè... El canalla, doncs, per natural, som esbojarrats quan som petits.
Sí, home, sí.
Però una persona que per si sol no pugui ser massa esbojarrat potser sí. És més tendent a pensar sí. Que no pas a fer altres coses.
A jugar al futbol, sí. No, jo, jo reforçaré una miqueta la idea de...
això, perquè a mi els jugàvem al futbol.
Esclar.
I els amics no em deien aquest no cal, no, aquest no, no, no cal. No. Em deixaven jugar no. Perquè com que tampoc no fotia
res. És veritat,
res.
És veritat. Sí, no, home, quan tens 8, 10, 12 anys...
Doncs jo vaig deixar
ja veuen, les inclinacions de les persones ja es veuen de seguida, no? O tires per un costat o tires per un altre. I els que tenien més aviat aquesta vida contemplativa, que és el que deia el Biel, d'observar les coses i tenir aquest sentiment poètic, potser a la llarga repercuteix en això, en dedicar-te més a escriure que no pas a fer un esport.
Sí, sí, sí.
Jo corroboraré una miqueta el que deies, Biel, perquè ja he dit que tenim dues infàncies paral·leles, dos creixements doncs, que s'acosten molt l'un a l'altre. Quan fèiem teatre el
ja
principal,
musques,
Que fèiem teatre i com a grup amateur era un grup doncs, molt apreciable i molt apreciat pràcticament en tota la província. Venien gent de Reus i de Tarragona a veure el teatre que fèiem aquí a Valls. Llavors el Biel... Fixa't tu ja si es dedicava, no professionalment, però sí que s'hi dedicava molt a fons, i ja ens feia moltes correccions. Amb uns pastorets hi havia alguns capítols, alguns personatges que no ens acabaven d'agradar, i tu hi vas fer unes esmenes i vas crear fins i tot uns personatges, el Ciros i tot allò, el rei Herodes,
sí,
te'n recordes
sí,
de tot allò?
Sí, una
o sigui, el Biel
llarga.
No és un professional de la ploma, però déu-n'hi-do.
Bueno, és que professional és
professional,
una altra
paraules, és una altra història.
Que són balades, no?
Hi ha professionals que són...
persona que s'hi guanya la vida.
Clar, pot ser un bon professional i pot ser un mal poeta.
Els que feien, per exemple, dècime dels brossaires o del carter, que vosaltres no sabeu què és això de la dècime, perquè sou més joves, però que el carter o el brossaire et donava un cartronet
sí.
Que deia, un verset que deia que sol·licitava una propineta per Nadal.
Ah, sí, molt bé.
Sempre que t'ho feia
sí,
això
sí,
de la dècime.
Sí, sí, sí.
O que allò ho feien professionals. Versaires professionals.
Lluís, jo tinc certa curiositat en saber com una persona no es dedica a escriure i arriba als 60 anys i diu, doncs ara és el meu moment.
Jo això, i he esmerçat molt de temps, eh? Va ser allò de que al jubilar-me, perquè la ràdio, ràdio i teatre sempre han anat molt lligats a la meva vida i ja té alguna cosa que veure, si no amb la poesia directament, sí que amb la paraula. I, esclar, en definitiva, el que treballem és la paraula, no? Les paraules que transmeten pensaments o pensaments que transmeten paraules. No se sap ben bé què va davant d'un altre, què és el primer o no. Al jubilar-me de Ràdio Tarragona vaig dir, bueno, ara disposaré de tot el temps de la meva vida, què faré? Hi ha gent que diu, ara tocaré el piano, que és una cosa que haguera volgut fer de quan era petit, no? Hi ha gent que té una gran passió per la música, i sí, jo conec gent que de jubilats s'han dedicat, doncs, no ho sé, a cultivar l'hortet o a tocar el piano. jo, com que sempre havia treballat, si més no, la paraula d'alguna manera, fent teatre, per descomptat, el principal, i treballant a Ràdio Tarragona, doncs, 8 hores diàries, durant 30 anys, que és a dir, i que consti que era un temps que la ràdio encara es feia radioteatre, no es feia només publicitat, eh? A la ràdio, fer radioteatre tenia la seva importància des del vessant artístic, perquè, doncs, els que havíem sigut actors, encara que fóssim actors amateurs, si disposàvem d'una bona dicció, d'una bona veu, si vocalitzàvem bé, o doncs fer això davant d'un micròfon també tenia la seva importància. I fèiem radioteatre, o sigui que no havia deixat mai aquesta vessant artística jo, de la meva persona. Per tant, al jubilar, mi contesto la teva pregunta, era més fàcil que em dediqués a escriure que no pas que cultivar un hortet. I llavors ho vaig provar com un repte, no? Dir, va, aquelles coses que et bullen pel cap des de fa temps, de lectures de la teva infància, d'aquest autor, d'aquell i d'aquell altre, que d'alguna manera vas amagatzemant i les vas païnt, i dius, jo també seria capaç de fer bé o malament, estructurar alguna d'aquestes idees, perquè a vegades que la qüestió és només trobar-hi la forma adequada. Però, bueno, la forma adequada és agafar un paper, cosa que no has fet mai, agafar un llapis o una pluma o una màquina d'escriure, ara es fa amb ordinador, i posar a escriure. Que per fer això s'ha de conèixer una mica la sintaxis i tot el mecanisme del que conforma l'estructura. No oblidem, que el Biel ho ha dit molt bé, que la poesia és un art, i l'art té els seus reglaments, no? Les seves conjuntures, les seves imposicions. Vull dir, no n'hi ha prou amb escriure una mica la poca solta, si ho vols fer bé, i busques un comunicar allò amb algú altre, perquè en definitiva comuniques, no? Busques un còmplice que entengui el que tu li vols dir, i això és tot un repte. Contesto la teva pregunta, això és tot un repte. I coses que jo havia explicat de paraula, contes, històries de la meva joventut, amors passats, desamors, més aviat desamors passats, home, doncs vaig començar a escriure-les. I mira, doncs penso que me'n vaig mig sortir. Tinc que dir públicament, perquè m'agrada cada vegada que tinc ocasió de fer-ho, que vaig tenir el recolzament d'algunes persones que ja tenien una certa experiència amb això. I diré dos o tres noms. D'aquí Valls, la Núria Ventura, que el Biel coneix prou bé. La Núria Ventura va ser una de les primeres que va dir, escolta, tu, això està molt bé, continua, i això t'anima, això t'anima. La Núria Ventura va ser una. La Margarida Rizzeta, que, home, Bras és una professional, és una senyora que en sap un rato d'escriure. Ella sí que coneix les sintaxis, perquè és professora de tot això. Clar, una cosa és difícil d'expressar de vegades, i ells m'han ajudat molt en aquest aspecte. Llavors, se me va ajudar moltíssim dedicar-me especialment a la narrativa curta, perquè em sembla que jo, si he tingut alguna qualitat, és que tinc una imaginació una miqueta esbojarrada, i em va semblar que podia fer algun conte una mica fantàstic, una mica surrealista, i presentar-lo amb un concurs. I guanyar un premi. I, esclar, guanyar un premi no és per la misèria que et donen del premi, és perquè et sents com...
Et puja la moral,
sí,
això.
Sí, et puja molt la moral, no? Te sents, escoltes, peronat, i dius, bueno, tu, si més no, ja no fai el ridícul. Com que no fai el ridícul, perquè amb aquell concurs és el concurs d'un premi d'un poblet de mala mort. Però, escolta, amb aquell concurs s'hi han presentat 40 o 50 o 100 o 200 exemplars, coix, i m'han triat a mi, i a partir d'aquí, doncs, he anat fent cosetes, que per mi són cosetes, eh? No he fet res important, però fer això als 60 anys i escats, fins ara que en tinc 80 i escaig, un escaig bastant llarg. Home, doncs, m'ha servit de molt. N'estic molt satisfet, molt content.
En la poesia, com en tots els arts, hi ha qui el crea i hi ha qui la rep. Parlem primer de la persona que crea la poesia. Això és tothom? Qualsevol persona que s'ho proposi pot ser poeta?
Ja em sembla que no.
Sí.
Oh, però s'ho ha de proposar i ha de patir
si
una mica.
Si s'ho proposa, sí. Sí, perquè si s'ho proposa, tot ell se disposa a recloure's, a preguntar-se per què, i al moment que es pregunta per què, ja és una pregunta que ell se l'ha de respondre, i ja és un motiu de donar un coneixement del que pensa en aquell moment. No? Ara, si s'ho proposa d'aquella manera que dèiem, no? Si s'ho proposa perquè un sonet consta de 14 versos, no, dues no, no. quartetes, això s'ha d'aprendre de fer. Això s'ha d'aprendre de fer. Ara, avui, quasi que es pot dir que no més s'aprèn de fer per docència, perquè s'ha d'explicar tota la literatura passada que està escrita d'aquestes formes i s'ha de saber amb mil noms cada una de les particularitats que pot presentar la frase, que pot presentar el vers, que pot presentar l'accent, que pot... Bueno, hi ha noms per tot. Fins i tot hi ha un diccionari de terminologia literària per seguir de totes aquestes coses. Però la veritat només és una. La sinceritat de dir el pensament clar, contundent i penetrant. Això és l'única cosa que, com aquell qui diu, és bàsic. I això ho pot fer tothom que ho pensi, més avui que abans, perquè avui tothom ha anat a escola. Quan érem petits hi havia molta gent, potser la meitat, que no hi havien anat mai a escola. I nosaltres hi vam anar... Bueno, jo no puc dir que hi vaig anar poc, perquè, mira, a casa, perquè el nen treballés en un banc, me van portar a l'escola allò de superior de comerç, i vaig fer el peritatge mercantil, i allà es toquen moltes matèries que són molt boniques i que em van obrir més encara la curiositat del saber. Vull dir que jo tampoc no vaig ser tan autodidacte. Amb aquesta cosa de la poesia, és clar que ho vaig ser, perquè no n'hi havia de gent que t'ensenyessin.
No, t'ensenyessin fer poesies, no.
No,
sí, n'hi ha ni ara.
El fet ben curiós va ser que jo anant a la classe del senyor Fuster, que va ser un mestre que hi va haver equivalls amb molt de prestigi, em va dir, tu... Com que veig que t'agrada escriure, dissabte a la tarda vine, que t'explicaré una cosa que s'ha de saber, perquè tu no havent fet el batxillerat, perquè el peritatge mercantil era una cosa fora, doncs hi ha moltes coses més universal, però no aquestes coses clàssiques, com era la mètrica. I aquella tarda me va explicar la fortalesa de les síl·labes, l'accent gràfic i l'accent tònic, i com funcionava tota aquesta cosa de la mètrica, per voluntat del mestre. Què has d'agrair, això?
És que realment sembla que per ser metge clarament has d'estudiar una carrera, per ser enginyer has d'estudiar una carrera, però poeta sembla que tothom amb un llapis i un boli i una cadira on seure, de sobte es pot convertir en el nou Quevedo del nostre segle.
Bueno, sí, però clarificant aquell sentit que et dic, que la poesia és l'esperit de l'art, cal la sinceritat, la sinceritat i trobar la manera de transmetre el pensament, i està acabat aquí això, eh? Tot el demés és teoria molt, molt útil per educar a la gent, però per fer l'obra...
El pensament de fons
no
hi ha de ser.
És molt difícil que
tampoc
hi
no és tan útil.
Que hi hagi una acadèmia...
Tu dius una cosa transcendent i tant se val que la diguis amb quatre paraules,
sí,
com que en diguis, això és una tanca.
Sí, sí.
No, doncs no, sí, sí. Les tanques són coses transcendents, haver... molt petites, molt bé, ja tenen un nom. Però tu, el poc que penses, pot ser tant o més vàlid que allò.
És aquesta mirada poètica, per dir-ho d'alguna manera, em sembla que no s'aprèn, no es té o no es té. O sigui, esclar, millor que hi hagués acadèmies que, de la mateixa manera que ensenyen un ofici...
No, ja n'hi ha, a les escoles de lletres ensenyen a escriure.
Sí, bueno, ensenyaran la mecànica de la poesia, sí. Però això que deia el Biel traspassa una mica tot això. Posaré un exemple perquè això em sembla que pot entendre tothom. Ara sortim al carrer i mirem un paisatge. No tothom veu aquell paisatge de la mateixa manera. Hi ha gent que ni el veu en el paisatge. Ara la majoria, per culpa del mòbil, del dispositiu mòbil,
la gent jove ja no miren el paisatge. Això és una cosa que a mi em preocupa molt, això. Jo encara sóc d'aquells que quan vaig al tren a Barcelona me sento del costat de la ventanilla que es veu el mar. I quan passo, doncs, per, com que som gent de terra endintre, quan veig el mar m'emociona, no sé, tinc una visió del mar que sempre em sembla que és una mica poètica, m'inspira algun sentiment veure el mar. I ara jo veia el tren només gent que es fan de morros al mòbil, per tant ja tant els hi fa el mar, ja no miren el paisatge desapareix de les pel·lícules, desapareix pràcticament de la vida, el paisatge ja no existeix, perquè és clar, si no es mira és com si no existís. Llavors, és clar, tot això que ha dit el Vial trobo que està molt bé, no? Perquè sí, pots aprendre, pots no aprendre, sí, a més de tenir aquest sentiment poètic, aquest esperit de veure les coses en poesia, aprens la manera de transmetre-les, home, llavors s'estableix el que es diu la comunicació. I és això el que fa bo o dolent. Això de dir bo o dolent és una manera de dir, perquè no n'hi ha de poetes bons o poetes dolents. Hi ha poetes. I llavors, mira, per un seran d'una manera i per els altres serà d'una altra. Però si hi ha comunicació entre el que jo escric i tu que ho llegeixes, llavors és que aquí hi ha alguna cosa, no? I això, doncs, això potser no es pot aprendre enlloc.
No.
Aquesta és la següent pregunta, no? Vostès ho escriuen i jo ho llegeixo, i si un mite hi ha al voltant de la poesia és que és molt difícil i que això és molt complicat d'entendre-ho. Què podem fer amb aquesta gent que ens diu que no llegeix poesia perquè és que no l'entén?
Llegiu-ho dues vegades, de moment.
Comencem per aquí, l'hem llegit dos cops.
Sí.
I a tu t'ho diuen algunes vegades,
sí,
perdona, bueno, que tu ja ho saps, que et diuen que ets un poeta massa, com ho diuen, conceptual.
Sí, bueno,
conceptual, sí.
I què? D'aquí va venir que vaig fer poesia visual, perquè només calia el concepte i prou. I per mostrar una cosa, doncs, amb el concepte d'aquella cosa, doncs mira, ja estava dit tot, no? Mira, el primer que vaig fer de poema visual era un plano d'un poble que hi deia Iglesia, Ajuntament, Camp de Futbol i Guàrdia Civil. I ja està. Això era un poble. És senzillíssim, però té prou concepte per dir això és un poble.
Sí. No?
Doncs mira, doncs això, ara la poesia per si mateixa ja se'n diu reducció, i es diu reducció perquè així com amb la prosa és més explícit, se pot explicar més cosa, i sobretot el llibre educatiu és més, molt més explícit encara, perquè com que està fet bàsicament per ser comprès, està insistit tantes vegades com vulguis un concepte. Amb la narrativa està explicat l'ambient, com passa, per què passa, això, perquè a través d'això s'entén. La poesia, tot això, ho redueix. I només agafa un estat, un moment, però estat també està molt ben dit, perquè, pel que jo ara diré, i transmetre allò que és prou perquè mogui la persona a entendre una cosa que de tan habitual no se n'havia donat mai, potser. Dic allò que no ha estat perquè el Carles Riba, que era un home eminent, va escriure les elegies d'Albert Villa i moltes coses que són bastant complicades de llegir, però va fer uns llibres que deien estances, i aquestes estances tenien aquesta virtut de ser aquell moment de pensament espontani que conduïa l'ànima a viure, i allò és... li van... aquell tipus de versificació que ell va fer, perquè llavors eren molt clàssics, la van dir estances, com ara diríem això que dèiem el tank o el hu, doncs, o un sonet, doncs van dir estances. Però la veritat no era el tipus de rima ni d'estrofe que presentava, era l'estat que tramatia amb aquella brevetat o varietat de paraules i això, però la capacitat de transmetre aquestes coses, no? És això. Ara, això s'ensenya o no s'ensenya? Jo penso que no s'ensenya. Jo penso que prové... Mira, doncs, perquè els sers, doncs, tots som iguals per drets socials, però per res més. No n'hi ha cap d'igual. No en trobaríem cap de repetit. Bueno, ara potser sí que els clonen.
Els clonen.
Els clonen, potser. Però, vés a saber, potser el pensament no el clonarien. Potser només clonarien el xassi o el cos, no? Perquè això que han fet algun bé, que l'han clonat, no sabem si pensa el mateix que l'altre. Això hauria de... Doncs sí, bueno, però és que això és... penso jo que la poesia és més vàlida quan és sincera i espontània. Sí. I això és el que es pot fer als 60 i als 70 i als 80.
Sí, sí, sí.
Encara que no s'hagi fet mai, se pot fer.
I tant. Sí.
Es penseu que, a més de tot el que hem
el
dit...
El que no es pot fer és l'Atlàntida, per exemple.
No, home...
Que llavors es necessita uns coneixements, tot això, i
jo no sé si tu t'hi has trobat, Biel, però una de les coses que potser s'hem deixat de dir, que si més no, a mi em causa molt de plaer, perquè escriure quan t'hi dediques i veus que hi ha una certa substància, que potser algú et llegirà i que et comuniques, home, doncs això és un gran plaer. Una de les coses que és molt que fa que aquest ple sigui diferent d'altres, altres disciplines que es podíem haver triat en aquesta vida, és que és una cosa que pots fer amb complerta llibertat.
Sí.
Això és importantíssim. Mira, jo he fet teatre. Esclar, fer teatre és molt maco, però també és un treball d'equip.
Has de seguir...
Ja es complica, a vegades, sí, la cosa. El que ha d'emprar un instrument... Un músic, no vegis tu el treball d'equip, la direcció, els ensajos, tal hora ensagem, tal hora... Això que fem nosaltres...
I el coneixement, que tots el tinguin igual perquè vagin tots
sí,
a l'hora, perquè si no...
Això que fem nosaltres, cadascú dintre de les seves possibilitats, de la seva manera de ser, de la seva inspiració, dels seus patiments, dels seus... Ho fem completament quan volem, quan no volem, quan ens ve de gust, a l'hora que volem, a l'hora que podem, que no podem. L'altre dia llegia una cosa del Pons Pons, que és un poeta menorquí, que a mi m'agrada molt perquè és molt bucòlic, li agrada molt viure a la seva Menorca, i es dol molt que també li estan atropellant ara amb el turisme, però és un home que sempre porta un paper i un llapis a la butxaca, simplement això, no necessita res més.
Mira,
això és, tu també, tota això és importantíssim, això és importantíssim, no tinc ganes, mira, ara se m'ha acudit tal cosa, no necessites...
Són uns llibretes...
Això és l'instrument.
Que vaig comprar.
Senyores i senyors, el Biel Guas, que ens ensenya el seu instrument, que és un...
El seu instrument, això mateix, això. Tota
un bloc de notes i un llapis.
Tota
no necessitem el permís de ningú. Pots fer vacances quan vulguis.
Sí, sí.
És l'acte...
és l'ordinador
que pots exercitar
i tot
que
vulguis
amb més llibertat. No t'han preguntat algunes vegades aquesta gent que fan unes preguntes una mica absurdes, que et diuen: i a vostè l'inspiració quan li ve, el dematí o la nit? A mi fa molta gràcia això,
com si tenim horaris, avui de 9 i mitja 10 ho estaré inspirat.
La inspiració moltes vegades han preguntat què era la inspiració, i me sembla que va ser a Baudelaire que li van preguntar, doncs, de l'inspiració. Diu: mira, jo no sé si l'inspiració ve o no ve.
Sí.
Jo treballo perquè si un cas ve i em m'hi trobi.
Esclar.
Gabriel Guasch, Lluís Figuerola, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Ha estat molt interessant i hem après molt sobre què és la poesia i sobre com hem de trencar aquests murs que ens la tanquen en un llibre de text, quan la poesia és justament... El que un vulgui, no? Com deia.
Exacte.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per celebrar aquesta setmana que hem tingut el Dia de la Poesia amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Ciutat de Valls.
Tens ganes de fer ràdio? Si ets una entitat o un amant del món radiofònic, pots tenir el teu propi espai amb el suport de professionals tècnics i periodistes. Entra al nostre web i informa-te'n.
Ràdio Ciutat de Valls.
Hem començat parlant de poesia i continuem parlant de llibres, continuem parlant de literatura, perquè la Biblioteca de Valls celebra el seu centenari, 100 anys de servei de biblioteca ininterromputs aquí a la nostra ciutat. Per parlar de tot això tenim l'estudi ple, tenim en Marc Ayala, regidor de Cultura, en Jep Martí, l'arxiver municipal, la Marina Blàvia, directora de la Biblioteca Carles Cardó, la biblioteca actual, i Jordi París, director del Museu de Valls. Benvinguts.
Bon dia.
Bon dia.
Són quatre entitats diferents les que acabem d'anomenar: l'arxiu, l'ajuntament, la biblioteca actual, el museu, que totes construeixen una programació d'aniversari que és prou extensa. Marc, potser ens podries fer 5 cèntims de com s'ha construït aquesta programació?
Sí, bé, d'entrada dic que encara hi ha més agents que hi col·laboren que avui no ens han pogut acompanyar. També hi ha l'Institut d'Estudis Vallencs, no sé si m'oblido d'algú més, també els instituts de la ciutat, alguns d'ells s'han sumat de manera molt activa, però en qualsevol cas els que avui estem aquí és una petita representació d'aquests actes que hem preparat, que com deies celebraran el centenari de la Biblioteca Popular una mica amb aquesta visió d'una commemoració de ciutat, que això sí que des d'un principi quan vam començar a treballar volíem anar-hi tots junts. A Valls hi ha molts agents culturals i a vegades tots anem fent una mica pel nostre compte, i aquí sí que volíem, tot i que cadascú s'han encarregat una mica d'aspectes diferents, de treballar-ho d'una manera conjunta i presentar-ho com una celebració de tota la ciutat d'aquest centenari de la biblioteca.
Un dels primers actes d'inici d'aquest centenari el vam celebrar aquest dijous, que era la inauguració d'una exposició fotogràfica i documental sobre aquests anys de la biblioteca. Què hi podem trobar en aquesta exposició?
Bé, bon dia. L'exposició s'ha plantejat en el sentit d'explicar la vida de la biblioteca al llarg d'aquests 100 anys. Diguem-ne, comença explicant una mica com va iniciar-se aquest projecte, qui és l'arquitecte que va fer la casa, i després va tocant diversos temes, doncs, quines han estat les bibliotecàries que han donat servei a la casa durant aquests 100 anys, el patronat, la biblioteca que tenia un patronat i per tant s'explica el seu paper, activitats que hi havien hagut i diversos aspectes de la seva trajectòria al llarg d'aquests 100 anys.
Em sembla interessant que mencionis a les bibliotecàries, perquè sovint quan pensem en una biblioteca pensem en unes estanteries amb uns llibres, però clar, aquests llibres algú els ha posat allà i algú els té cura. Què en sabem d'aquestes bibliotecàries?
Bé, és una professió que va sortir arran de la creació de les biblioteques, parlo d'aquí a Catalunya, Va sortir arran de la creació, la Mancomunitat ho va fer molt bé, primer va crear la Biblioteca de Catalunya com a centre referent, després va voler fer una xarxa de biblioteques que es van extenent des de les quatre demarcacions a un ritme de biblioteca per any d'inauguració, i amb el temps que s'anaven construint les biblioteques va crear també una formació específica, una escola de bibliotecàries, i durant 3 anys, amb el temps, ja dic, al moment que van inaugurar la primera biblioteca ja hi havia la primera bibliotecària a punt d'anar a ocupar la primera biblioteca. O sigui, va estar tot molt sincronitzat.
I eren només dones?
Eren només dones en aquell moment. És una mica un estereotip que tenim les bibliotecàries, no només d'aquí, sinó de tot el món anglosaxó. Si us fixeu a les pel·lícules, la bibliotecària és una senyora que fa callar, que porta monyo, ulleres, és una mica cascarràbies, no? Sí, ens ha quedat una mica l'estereotip aquest.
No, jo només volia afegir això, que és una professió més amb accent femení, que jo crec que ara potser, tot i que encara hi ha molt camp per recórrer, ho tenim més normalitzat, però en aquell moment, no?, una professió de prestigi, que pensem en femení, pensem en la bibliotecària, el que deia la Marina, no? El nostre món imaginari és una professió de dona i, a més a més, en l'àmbit cultural és una professió destacada, vull dir que és una feina que en aquella època...
Té un motiu, Eren persones molt abnegades, amb molta cultura i que, a més, cobraven molt poc. O sigui, pel fet de que cobraven menys que un home per fer la mateixa feina. Per tant, els anava molt bé en moments del principi que no devien anar molt sobrats econòmicament. Era també un tema econòmic.
A la presentació d'aquest centenari ja es va parlar dels dietaris, d'aquest grup de dones que havia, que havia tingut cura de la biblioteca i que havia deixat escrita la història, no només la història, sinó la perspectiva humana, no?, de la història de la biblioteca, que crec que ha de ser màgic poder llegir això.
Els dietaris són un document molt, molt interessant de llegir. Comencen l'any 20 i acaben el 86, si no recordo malament, a finals dels 80, i el fan totes les bibliotecàries, totes les directores de la biblioteca que passen per la Biblioteca Popular de Valls. En principi, el dietari era més aviat un registre d'entrada i sortida de correspondència i d'alguna qüestió administrativa que es plantejava a la biblioteca. El que passa és que, clar, al llarg dels anys, les bibliotecàries hi van anotant cadascuna, segons la seva manera de ser, segons la manera de treballar a la biblioteca, segons el que va passant a la població, coses que no tenen, fins i tot que no tenen res a veure amb la biblioteca, no? Coses que passen a la ciutat, o coses tan simples de si avui fa molt de fred o si fa molta calor, perquè era un fet importantíssim per la biblioteca. Penseu que aquesta biblioteca, aquestes biblioteques, les biblioteques populars, quan es construeixen, no tenen calefacció, ni lògicament aire condicionat, i el fred era una cosa que afectava moltíssim els lectors de la biblioteca, posem per cas, no? I la bibliotecària a vegades fins i tot anota la temperatura que fa avui a la sala de lectura, és a dir, 4 o 5 graus, posem per cas, que és una temperatura que a mi em sembla increïble perquè la gent pogués estar llegint asseguts en una biblioteca.
Marina, tu tens un dietari de la Biblioteca Carles Cardó?
Quan vaig incorporar-me a la direcció vaig començar a fer, però després va canviar, o sigui, ja es va perdre. Això era una mica, el fet d'escriure dietaris venia una mica també dit des de la direcció de biblioteques, no és que fos una cosa espontània, totes les biblioteques ho tenen. I en sec es va anar perdent, és una, com ja no escrivim cartes, com ja no, una, la, llengua, la part escrita s'està perdent, i quan vaig entrar jo ja vaig dir que deixaria de ser una cosa administrativa, que només posaria els fets puntuals que afectessin realment a la institució, però després, dissortadament el dia a dia, et va podent més de, i ho deixes a base arraconant i al final s'ha deixat extingir.
Han canviat les necessitats.
Han canviat les necessitats, sí.
Les eines.
Sí.
Tornem un moment en aquesta exposició de la que parlàvem. Jo sóc un ballant que creu a les portes de la biblioteca. Què m'hi trobo?
Bàsicament, trobaràs uns plafons que n'hi han explicant alguns d'aquests aspectes, diguem-ne, que fa referència a la vida de la biblioteca. I també, diguem-ne, hem volgut fer un element simbòlic, que és una mena d'instal·lació. Bueno, de fet, en tindrem dos d'elements simbòlics. Un, que és aquesta instal·lació que estic parlant, que, diguem-ne, són unes lletres que estan volant, que surten dels llibres i que surten per les finestres. Diguem-ne, surten com si volguessin, diguem-ne, volar. Una mica què hem volgut simbolitzar amb això? Doncs hem volgut simbolitzar la idea que tenien Eugeni d'Ors i tota la gent que en el seu moment va crear aquesta xarxa de biblioteques, i és que el saber arribés a la població. Clar, nosaltres ara ens és molt difícil d'entendre la transcendència que va tenir el fet de la biblioteca, perquè nosaltres tenim tant accés a la informació que diguem-ne, fins i tot ara hi ha molta gent que els llibres ja ni els consulta, però si ens posem l'any 1918 és que el saber estava en els llibres, i els llibres els tenien només una part de la població, i petita. El fet de tenir uns llibres a l'accés de tothom, amb préstec gratuït per tothom, que tothom podia accedir a la cultura, podia accedir a un coneixement, això és un canvi importantíssim que per la societat, és un canvi importantíssim per la gent, i que, en certa manera, és una manera de democratitzar, diguem-ne, el saber.
En aquest sentit de l'accés als llibres, cal fer notar una cosa, i és que les biblioteques anteriors a les biblioteques populars, les biblioteques privades de les entitats, els llibres el lector no hi tenia accés directe, sinó que els havia de demanar el responsable de la biblioteca. I quan s'obren les biblioteques populars, una de les grans aportacions és que els llibres són a la sala i que tots els lectors hi tenen accés directe. Tots els llibres estan a l'abast de la mà i tu pots anar a la biblioteca i accedir directament als llibres, que ara és una cosa que penses com podia ser que això no se'ls hi hagués acudit abans a ningú, no? O que no s'hagués posat en pràctica. El món anglosaxó, com deia la Marina, això ja ho practicava, i aquesta és una qüestió que d'alguna manera hi ha un personatge vellenc que ja està directament implicat en que això s'implantés a les biblioteques populars, que és el pedagog Eladi Homs. Eladi Homs havia estudiat pedagogia als anys 9, 10 i 11 a Chicago, i ell coneix ja el sistema bibliotecari als Estats Units, parla ja aquí en els seus articles del sistema decimal del sistema de Dewey, abans de que aquí hi haguessin les biblioteques, i ell fa un primer assaig d'aquest tipus de biblioteques amb la Biblioteca de Pedagogia de la Mancomunitat de Catalunya, posant a l'abast dels lectors els llibres com després s'aplicarà a les biblioteques populars.
I és que fa 100 anys, com bé comentàveu, no n'hi havia gaires de biblioteques. Valls era un, com el centre lector, diguem, del territori. Quin servei donava a la Biblioteca de Valls? A quin territori el donava?
Sí, és una biblioteca. Des dels seus inicis ha estat una biblioteca comarcal, de central comarcal. Ha tingut la voluntat de fer això. Això és el que feia perquè arribés a totes les altres poblacions de la vora. Es feien un préstec de lots de llibres i a través de les escoles de les poblacions filials, per entendre'ns. També gratuït i tot, ja estàvem fets a tot. Digues.
Fins i tot més enllà de la comarca, en el sentit de que, com que era l'única biblioteca popular de les comarques de Tarragona inicialment, hi havia alguna població d'altres comarques, com per exemple Alforja o la Selva del Camp, i alguna altra que també tenien accés a aquest servei de biblioteca filial.
Curiosament, amb una de les tesis doctorals que han estudiat el tema de biblioteques, expliquen que a Reus hi va haver com una certa perplexitat com era que la Biblioteca de Valls tingués un ascendent sobre pobles del Baix Camp, quan ells tenien la biblioteca al centre de lectura i, en canvi, diguem-ne, no hi tenia aquest ascendent.
El centre de lectura era una entitat privada. Havies de ser soci i pagar una quota.
Clar, lògicament, però vull dir que és molt curiós com ells se plantegen, que dius, els intel·lectuals, com és que una biblioteca que és de Valls té ascendent sobre uns pobles que nosaltres som els que tenim més propers, no? I això és molt curiós perquè ho recullen, diguem-ne, la gent que ha estudiat el tema del préstec de biblioteca.
En aquest sentit, entenc que també ve la importància d'aquest centenari que ha començat amb la inauguració de l'exposició aquest dijous, que, perdoneu, fins quan es pot veure?
Fins al dia 20 de maig.
Fins al dia 20 de maig, que la podrem visitar una, dues i tantes vegades com vulguem. I també hi ha una sèrie d'actes més que giren entorn a l'aniversari, com la nit dels museus, una presentació d'un llibre, si no m'equivoco. Quins actes destacaríeu vosaltres?
Jo, potser, diguem-ne, el que va lligat a l'exposició és el tema de la nit dels museus, que en aquest cas, diguem-ne, en el fons serà gairebé el tancament de l'exposició, coincidirà amb la nit dels museus, perquè tanquem el 20 de maig, doncs el 19, a la nit, diguem-ne, el que es muntarà és una mena de festa, celebració del que ha estat aquests 100 anys, amb una sèrie d'elements que, si fes el Marc, us pot explicar més.
La idea era una mica també trobar un moment molt popular, i aquest dia la Nit dels Museus és una iniciativa que existeix arreu del territori, i vam pensar que actualment la Biblioteca Popular la dinamitzem també des del Museu de Valls, perquè hi fem exposicions durant l'any, i vam pensar que era l'any per dedicar precisament la Nit dels Museus a la biblioteca, i amb aquesta idea el que farem és recrear, tot i que no serà 100% real, perquè està clar que la tecnologia ha canviat moltíssim, però aquella nit convertirem una nit del 1918 a la Biblioteca Popular, una mica molt més popular, molt més dinàmic. Hi haurà un tas de vins, hi haurà un grupet que tocarà música jazz dels anys 20, alguns personatges d'època fent animació, una manera de dinamitzar-ho de nit. I jo crec que les activitats centrals són sobretot aquesta exposició que ja hem obert, aquest acte nocturn que farem per Nit dels Museus, i el llibre, que és un cas el Jep ens ho explicarà millor perquè ho ha coordinat més ell, i després també hi ha altres petites activitats, com per exemple un retallable que hem editat per les escoles i també pel públic general, un conte a contes que farem a la Biblioteca Carles Cardó, unes visites també a la Biblioteca Carles Cardó, una mica també recollint la idea de que nosaltres ho anem repetint, no és només el centenari de l'edifici, sinó aquesta idea del llegat, no?, que ha seguit, i avui dia encara hi ha una biblioteca que recull aquest llegat del 100 anys Ensenyaments de la Popular, la tenim a la Carles Cardó, i també totes aquestes activitats, sumades també a les que han organitzat l'Institut Jaume Huguet o el Serra Miramar, que també s'hi han sumat molt activament, doncs completaran les activitats. Si un cas, jo crec que el JEP del llibre en pot parlar, perquè també és una de les parts importants.
El llibre és una publicació, serà una publicació, jo diria que una mica especial. Especial en el sentit de que no es tracta de fer un llibre que sigui el relat històric de la biblioteca explicat des d'un punt de vista d'un investigador que ha anat buscant totes les dades que afecten a la biblioteca durant 100 anys, sinó que el que hem pretès és que hi hagi, per una banda, el relat històric, evidentment, sobretot de la primera època, però després, tenint en compte que teníem els documents dels que parlàvem fa una estona, els dietaris de les bibliotecàries, el que s'ha fet és deixar parlar les bibliotecàries, buidant tots aquests dietaris en aquells aspectes singulars de l'activitat dia a dia que ells feien a la biblioteca, no? Perquè ens sembla que és una manera de veure com es ve la biblioteca des de dins de la pròpia biblioteca i no des del punt de vista històric del que queda a la premsa, del que els vallencs han sabut de la biblioteca, sinó el dia a dia de les bibliotecàries expliquen fins i tot els enfrontaments amb l'alcalde de Torn, per exemple, perquè no li concedia determinades coses a la biblioteca que necessitaven, posem per cas, no? I aquest és un relat que a mi em sembla que quedarà, que és molt interessant de que la gent el conegui.
És un relat que parla dels millors i els pitjors moments que ha viscut la biblioteca aquests 100 anys, entenc. Quins diríem que són els moments d'ensopegada d'aquest servei de biblioteca? Que, recordant que no, que la biblioteca sempre ha estat activa, però quins han estat potser els moments d'hores baixes?
El moment de la gran ensopegada és el final de la Guerra Civil. Durant la Guerra Civil la biblioteca no va tancar pràcticament en tota la Guerra Civil, però precisament el darrer dia, el dia abans de que entressin les forces d'ocupació, un grup de milicians republicans, seguint ordres d'ordres superiors de Barcelona, buiden la biblioteca de llibres i s'emporten els llibres cap a Barcelona amb la finalitat de que aquests llibres no desapareguessin, entenc. No tots els llibres marxen cap a Barcelona. Això, de totes maneres, el que provoca és que, a partir del 14 de gener de 1939, quan s'acaba la Guerra Civil, la biblioteca no pot reobrir les portes, perquè pràcticament doncs, més de la meitat dels llibres havien marxat cap a Barcelona. Per tant, durant l'any 39 fins a l'any 40, la biblioteca no torna a obrir les portes. I quan torna a obrir les portes, les obre amb un fons bibliogràfic molt migrat. Fins que, passat un temps, passat uns mesos, es poden recuperar els llibres a Barcelona, s'identifiquen, i els llibres ja originaris, amb una gran part dels llibres originaris, tornen a venir a la Biblioteca Popular de Valls i tornen a reemprendre la seva activitat. De totes maneres, també cal pensar que hi ha altres moments conflictius des d'un punt de vista del servei a l'usuari. Per exemple, durant els anys 40 i 50, hi havia uns problemes de manca d'energia elèctrica molt grans al país, com a conseqüència de la postguerra, precisament, i de que els embassaments d'aigua no donaven a l'abast de produir electricitat, sobretot en períodes de sequera. I això provocava que la biblioteca sovint hagués de tancar les portes, sobretot en hores de baixa, o sigui, cap al tard i cap al vespre, i només podia obrir les portes en hores de màxima insolació perquè el lector pogués llegir en hores de sol. I quan marxava la llum del sol no hi havia possibilitats d'obrir. Clar, això són temporades que provoquen que, evidentment, la biblioteca funcioni amb uns ritmes diferents dels que hauria de funcionar amb normalitat, per entendre'ns, no? Jo penso que són els dos moments més importants.
Moments que entenc que estan recollits en aquest volum.
Sí.
Que l'heu escrit a quatre mans. Qui signa aquest llibre?
Bé, el llibre el signa la part que ha escrit cadascú, per entendre'ns. Hi ha una historiadora, Laura Canalies, que ha fet un primer capítol dedicat a la història de la biblioteca des del moment en què es fa la petició a la Mancomunitat fins a l'entrada de la Segona República. Hi ha un segon apartat, que és el capítol dels dietaris, que lògicament correspondria signar-lo a totes i cadascuna de les bibliotecàries que han dirigit la Biblioteca Popular des de l'any 20 concretament, que comencen els dietaris fins que la Mariana Blàvia tanca aquests dietaris, als anys 80, i després hi ha un capítol final que la fa la Núria Ventura en base a les converses que ha mantingut amb la Mariana Blàvia, sobretot en el moment de tancament de l'edifici vell de la Biblioteca Popular, el trasllat a la Biblioteca Municipal que hi havia a la Casa de Cultura i l'obertura i inauguració de l'actual Biblioteca Carles Cardó. Hi ha un capítol previ que és un relat que va fer Indalesi Castells del dia de la inauguració de la Biblioteca Popular, específicament del dia de la inauguració, perquè ell considera que ha de deixar constància de què és el que va passar aquell dia, perquè considera que és un dia importantíssim per la ciutat, i el que s'ha fet en aquest cas no és transcriure el document que ell va fer, sinó reproduir-lo íntegrament perquè la gent el pugui llegir.
Jo tinc un petit dubte sobre la història de la biblioteca amb el trasllat a Carles Cardó. No hem entès que la biblioteca ha tancat i ha tornat a obrir. Ha sigut simplement un trasllat. Seguim sumant a partir amb aquest centenari.
Era la biblioteca amb tots els seus llibres i tot, que ens vam traslladar perquè no hi cabíem, vam canviar de vestit, per entendre'ns, però érem els mateixos en un edifici nou.
Marxem, doncs, cap a Carles Cardó un moment, perquè comentàveu que es farà un contacontes, cosa que a mi em sembla molt interessant, no? Perquè si volem promoure la lectura, més val que comencem fent amants de la lectura, no?, des de ben petits.
Sí.
Què és aquest contacontes?
És un contacontes una mica especial perquè es diu Visca la meva biblioteca i està fet una mica a mida per fer un petit homenatge, doncs, al món del llibre i de la lectura. És un espectacle familiar, gratuït, que es farà a les 6 de la tarda, és a dir, quan les escoles ja hagin plegat, i tothom que vulgui, no cal inscripció ni res, poden venir. Això serà... Quin dia serà això? El dia 19 d'abril, el dijous 19 d'abril, a les 6 de la tarda, a la sala d'actes de la biblioteca actual.
I no és l'únic acte que acolliu, també hi ha unes rutes.
Bé, això no...
Unes visites, sí, guiades.
Sí, fem una visita comentada aquella mateixa setmana, perquè és que ho hem lligat una mica amb Sant Jordi tot plegat, també. El dia dissabte 21, a 9:45 del matí, es farà una visita, i a 3:15 després una segona visita, també perquè li vagi més bé l'hora. Durant aquest període, la biblioteca tancarà, i en pic acabem les visites, aleshores ja obrirem al públic. Són visites també gratuïtes, són per adults, i es comentarà, a part dels serveis i s'ensenyarà la instal·lació, també ensenyarem una cosa que normalment no es veu, que és la col·lecció local, o sigui, el Santa Santorum de la biblioteca, que és la nineta dels ulls on guardem tota la documentació que es genera relacionada amb Valls i la comarca. Això no està a l'abast del públic, tenim uns duplicats que sí que deixem al públic, però el que és l'original ho tenim preservat perquè és la col·lecció històrica valuosa, intel·lectualment parlant, i es podrà visitar també aquell dia.
I quin tipus de documents s'hi troben en aquest?
Tots els que són en format paper, bàsicament, tenim en aquest moment catalogats, són llibres, premsa, també estem en procés també de catalogació, doncs, de cartells i tot això, però això encara no està sistematitzat. El que fem és una feina de formigueta, anar guardant tot el que jo vaig pels llocs, recullo, doncs, coses, no sé, cartells, programes de mà, el que sigui, i tot això un dia o altre es catalogarà i podem posar...
Ordenarem
bé i ho tindrem posat. És la secció de la biblioteca històrica, per entendre'ns, és intocable. El que entra allà dintre ja és, per exemple, és una memòria històrica. La resta de biblioteca és una biblioteca més dinàmica en el sentit de que bé, quan un llibre obsoleceix, doncs el donem de baixa perquè el que interessa està actualitzat, el fons actualitzat.
Cal tenir en compte, per destacar la importància d'aquesta col·lecció, és que ara perquè tenim arxius i els tenim a l'abast i els tenim en condicions, però 40 anys enrere, que pràcticament l'arxiu municipal, diguem-ne, no s'hi podia gairebé accedir perquè no estava organitzat o l'arxiu comarcal no existia, la biblioteca... De fet, aquest fons servia de, diguem-ne, un lloc on anaven a pugar molts dels investigadors vallencs que volien treure informació sobre la ciutat, perquè no hi havia cap més altre servei obert al públic, fàcil d'accés, i per tant, diguem-ne, era un fons que realment sempre ha estat molt consultat per la gent que ha volgut fer història, mirar una mica el passat de la ciutat, diguem-ne, dels últims 100 anys, diguem-ne, havien d'anar sí o sí a parar amb aquest fons.
Això va ser un encert quan van inaugurar les primeres biblioteques, de crear aquest fons ja, o sigui, tenir aquesta visió de futur. Clar, no hi havia arxius, el que dius tu, no, i és l'única secció, diguéssim, d'arxiu de la biblioteca, fa funcions d'arxiu en aquest cas.
cal dir en aquest sentit de que la secció de la col·lecció local de la Biblioteca Popular de Valls devia ser inicialment una de les més importants de totes les biblioteques populars, perquè surt citada, referenciada moltes vegades com el seu signe d'identitat pròpia, no?
Perdoneu la meva ignorància amb aquest tema, però quina és la diferència llavors amb l'arxiu? Per què aquest fons que mira, comentes no està...
En principi, bueno, ho faré, no sé si diré un disbarat gros, ara el Jap ja em corregirà. En principi la diferència entre un fons d'arxiu i un de biblioteca és que la biblioteca són, en principi, per entendre'ns, coses impreses, que és per la gran difusió, i l'arxiu el que recull són documents més privats, que en principi eren manuscrits en temps enrere, no? Que ara, bueno, això és la gran diferència, però clar, a Valls, o sigui, les biblioteques, com que no hi havia aquest buit, diguéssim, van ocupar aquesta part d'arxiu, que fins i tot pot haver-hi alguns documents que després ja hem anat ja, ja algunes fotografies s'han passat a l'arxiu, perquè s'han anat posant les coses al seu lloc, però en principi fèiem la funció d'arxiu amb aquest aspecte.
D'acord, queda molt més clar explicat d'aquesta manera. Hem creat aquesta constel·lació d'actes que formen el programa del centenari de la biblioteca, però ara mateix, no, la gent comenta que cada cop es llegeix menys, que com que tenim el mòbil a la butxaca que ens permet mirar el Facebook i tonteries que ens entretenen, la gent ja no agafa els llibres. Llavors, no sé fins a quin
no
punt la
veritat,
biblioteca
això.
És romàntica.
Sí, no és ben veritat. La gent continua llegint. El que passa que llegeix d'una altra manera, potser amb altres suports, però continua llegint. Això, vaja, el préstec, nosaltres sí que hi ha un veu declivi de préstec, perquè també hi ha altres suports. Fem préstec de llibres electrònics a les biblioteques, també, clar, aleshores aquests no computen, no, per entendre'ns. Uh-huh. Però jo penso que la gent continua llegint força,
I la gent petita, les
sí,
petites personetes,
sí,
també llegeixen.
Sí, 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 sí. La prova està que les llibreries estan plenes de gent comprant, no?
La gent llegeix infinitament més del que es llegia el 1918.
I tant.
Però perquè no sabien llegir o perquè no hi havia...
Bueno, una de les causes era aquesta, però l'altra de les causes era la dificultat d'accés als llibres per part d'una gran majoria de la població. Per exemple, una de les crítiques que es va fer en la xarxa de biblioteques de la Mancomunitat originàriament és que no havia sabut resoldre l'accés de la classe obrera als llibres, perquè es considerava que s'havia creat unes biblioteques que en el fons tenien un cert elitisme que privava que la classe obrera també hi tingués accés, no? O qual vol dir, i aquesta classe obrera, si no tenia accés als llibres de la biblioteca, no tenia accés a cap llibre, perquè a casa no en tenien, lògicament.
La biblioteca, a més, també ha anat evolucionant. Si abans era un lloc de préstec de llibres exclusivament, ara és molt més que això, no? És pràcticament un centre social.
També, sí, fa una funció també de per trencar barreres que la gent pugui accedir. La democratització de la cultura, bàsicament, és una de les tasques d'això, amb tots els suports que hi hagi. Clar, ens anem adaptant a les necessitats de la societat. Ara també hi ha pel·lícules, és una altra forma de cultura, també tenim altres suports. No només són llibres.
I quin és el següent pas que hauria de fer el servei de la biblioteca per arribar a encara més gent? Que, deixant clar que segur que ja hi arriba la majoria, però com es democratitza encara més aquest servei?
Suposo que passarà a través de les xarxes socials perquè no sigui tan presencial. M'imagino, no ho sé, no tinc la vareta, no tinc la bola.
No la tenim cap. Jo et demano l'opinió com a bibliotecària directora.
Sí, potser no estarà tan lligat a un edifici concret, sinó que potser la relació serà més via digital, potser amb el lector.
Sí, també penso que aquest món, no? El món d'internet és el que ho ha canviat tots els darrers anys i sí, segurament.
Comentàvem el llibre electrònic. Jo mateixa tinc un e-book i ara llegeixo molt més en e-book que no pas en paper, pel simple fet que em pesa a la motxilla. L'e-book pot ser un virus, un element que faci desaparèixer la biblioteca?
De cap manera. A veure, el llibre és un objecte, d'acord, però la biblioteca no és només de llibres, és de qualsevol tipus d'informació, en qualsevol suport. Sí que ens lliguem amb els llibres, i el llibre no desapareix, la prova està que no acaba d'arrencar l'e-book tampoc. Clar, a veure, què és el més fàcil? Que no necessites ni corrent elèctric, ni necessites res. Un llibre l'obres i el tens allà, no?
I la part romàntica, no? De tocar el paper.
Part d'això, però fins i tot pràctic, escolta, és que pots anar a la platja, no has de carregar la bateria, no? Dic jo, no sé.
Doncs, Marc Ayala, regidor de Cultura, Jep Martí, arxiver municipal, Marina Blàvia, directora de la Biblioteca, Carles Cardó i Jordi París, director del Museu de Valls. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Molta sort en tots aquests actes que ja anirem parlant i que ja anirem explicant des d'aquí la ràdio, del centenari de la biblioteca, i moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres. Gràcies.
I ja que portem quasi bé una hora parlant de cultura, ara passem a parlar d'emprenedoria, d'empresa. Per això la Sarai està a l'estudi d'aquí, de Radio Ciutat de Valls, amb una convidada. Sarai, amb quins portes avui?
Hola, Alba. Doncs avui estic amb la Marta Conesa, que és nutricionista. La podeu trobar bueno, a l'oficina coworking La Magrana. Bon dia, Marta. Bueno, doncs, com he dit, tu ets nutricionista. Explica'm una mica els teus inicis, com vas començar fins al teu treball actual.
Hola, el meu projecte neix des de La Magrana, des de l'espai de coworking. Allà, bueno, és un lloguer de sales, jo tinc el meu despatxet, bueno, la meva taula, i a partir d'allà engego el meu projecte. Llavors, a part de, bueno, de treballar, faig consulta i un dels llocs és La Magrana i també d'altres centres, com per exemple bueno, un centre de fisioteràpia a Vilafranca, un centre mèdic a Salou, després també a Reus, amb una farmàcia, després també estic al centre esportiu municipal del Fornàs, i a part de la tasca en consulta faig també xerrades i una miqueta promoció d'hàbits i estils de vida saludable. I a part, doncs, fer també una miqueta a nivell de nutrició esportiva, doncs, recomanacions pels esportistes.
Per què la nutrició?
Per què?
Com sorgeix?
Bueno, sempre m'ha agradat el món de les ciències de la salut. Penso que l'ésser humà són molt complexos i molt interessants. I llavors, bueno, a casa sempre hem cuidat l'alimentació, és algo, doncs, que tinc molt integrat des de petita. I bueno, vaig triar aquesta vessant perquè la vaig trobar interessant, una mica amb el desconeixement del que trobaria després, perquè és una, bueno, era una carrera molt nova. Bueno, molt res, portava pocs anys. I llavors a nivell de feina, doncs, era una miqueta incertesa.
O sigui, el pensament t'ha canviat una mica després de veure com és el món de la nutrició?
Sí, bueno, amb els anys ha evolucionat i el paper del dietista nutricionista comença a estar més reconegut i se li dona la importància que té, més que en els seus inicis, però bueno, encara queda molt de treball, sí, per fer. Sí,
sí, perquè bueno, suposo que també la gent s'ha conscienciat una mica, no?, en estil d'alimentar-se o no.
Sí, actualment, bueno, inclús hi ha com una moda, una tendència, no?, l'estil, sí, de vida saludable, healthy, no? Bueno, no ha de ser una moda, sinó que ha de ser un hàbit i bueno, això, que sí que està bé perquè doncs, en aquest moment se li dona aquesta importància, però que no sigui algo momentani ni de parèntesi, sinó que sigui algo que realment mantinguem amb el temps.
Sí, és difícil portar una vida saludable en alimentació?
Jo crec que realment no ho és. Si tens la motivació, les ganes i dintre els teus valors hi ha el menjar bé i fer activitat i bueno, portar un estil de vida saludable, és fàcil. Bueno, també és una miqueta qüestió de planificació, perquè al final tots anem mancats de temps i bueno, si ens organitzem llavors és molt més fàcil. Val?
Parla'm una mica de La Magrana. Com sorgeix? Sou un grup que es trobeu totes en una mateixa oficina? O sigui, quina relació té cada treball de cadascuna entre vosaltres, diguéssim? O sigui, quina relació hi ha? Què significa La Magrana?
Quins vincles s'estableixen?
Sí, quins vincles?
Bueno, la Laia era amiga d'una amiga meva, vale? I arrel d'això, doncs, bueno, ella al saber que jo era autònom, bueno, que era nutricionista, sí, i que iniciava el meu projecte com a autònom, em va proposar doncs d'anar-hi. Primer, pues, bueno, doncs, no sabia ben bé si sí o si no, i després ja quan tenia una miqueta el projecte més sòlid i em vaig voler llançar a la piscina, llavors doncs vaig fer això, vaig anar-hi, vaig començar, bueno, de fet és 2 dies a la setmana i vaig. I bueno, els vincles que s'estableixen són realment molt bonics, vale? Perquè bueno, cadascú té el seu projecte, a nivell d'autònom, bueno, i a més són professions molt diferents. O sigui, jo, per exemple, al costat de taula sí, tinc la Natàlia, que és interiorista.
Sí, sí.
Davant tinc la Míriam, que bueno, ella fa projectes de comunicació, també una miqueta com la Laia. Després tenim advocades al costat. Bueno, cadascú amb el seu projecte, amb la il·lusió, i comparteixes una miqueta això.
Llavors la gent us pot trobar allà, diguéssim.
Sí.
Tu, per exemple, estàs 2 dies a la setmana.
Sí.
I llavors pot anar allà i, bueno, doncs tenir els vostres serveis, no? Com a... O què feu allà?
Bueno, clar, jo diguem-ne que tinc la meva taula perquè faig doncs tota la feina que hi ha, perquè al final no és només la tasca de consulta pròpiament, sí, sinó és tota la feina que hi ha darrere, doncs preparar pautes, bueno, el tema de xarxes socials, la web, bueno, innovar, o si vols engegar projectes nous, doncs tot això és una...
Sí, bueno, la web l'he vist que és bastant moderna, no? Com...
Sí. Bueno, la vaig crear aquest, bueno, just a finals d'aquest any passat. Bueno, té el seu treball, bueno, entén. Llavors, per exemple, les fotos que hi ha, me les va fer la Marta, que ella, bueno, fa fotografia, sí, també és membre de la Magrana. Llavors, una miqueta, el que fem a la Magrana és fer molta pinya. I, bueno, ens ajudem els uns als altres.
Suposo també que treballeu també la imatge del treball de cadascuna, no?
Sí, ara hem començat tot just a fer unes reunions mensuals, llavors on cadascú exposa el seu projecte, l'estat actual, i una miqueta els coworkers doncs ajuden a exposar les idees o donar l'opinió sobre el projecte de qui li toca en aquell moment.
Mm-hmm.
I llavors, bueno, això és una manera d'ajudar-nos uns als altres.
Ara, com a dona, en el moment que decideixes, bueno, ser autònoma, portar la teva empresa, el teu treball, quines dificultats o no t'has pogut trobar del fet de ser una dona?
Jo crec que ara per ara no he tingut cap dificultat i no veig la diferència entre home i dona. Crec que aquesta diferència apareix en el moment de la maternitat, no?
Sí.
És un moment doncs que, bueno, l'home sí que, bueno, ara té un permís d'un mes, sí, no, que pot parar, però la dona, pues, la parada potser és més,
sí,
llarga.
En el moment que tu ets autònoma, clar, en aquest sentit, quan decideixes tenir un fill, què pots fer?
Com ho gestiones, no?
Clar, com ho gestiones.
Clar, a nivell d'autònom no és... o sigui, faig les meves hores, uh-huh, i quan arriba, per exemple, a les 6 de la tarda vaig cap a casa i ja ha acabat la meva jornada, sí, laboral, sinó que realment podries estar treballant si volguessis
tot el dia,
sí. Que no és així, al final t'has de marcar una miqueta uns horaris i bueno, i decidir tu que... com te gestiones el teu temps. Però sí que, clar, és diferent. Llavors, per exemple, a nivell de... quan te planteges doncs aquesta baixa, no estàs tan... bueno, la tranquil·litat aquesta que pots tenir de... bueno, ja tornaré a la feina. Mm. Bueno, no, perquè... o sigui, no... d'alguna manera crec que no ho pots deixar allò...
Sí, que no ho pots deixar de banda perquè...
Clar, exacte.
Llavors es queda com, sí, com allà parat, no?
Sí. Penjat. Bueno, no sé que... bueno, també hi ha la possibilitat... clar, jo parlo com a autònoma, que sóc persona sola, saps? Si ets un equip, o sigui, per exemple, si ets 2 persones...
Bueno, és diferent,
és diferent. Clar, et pots gestionar la feina diferent. Però, bueno, si estàs sol, doncs... llavors... has d'aparcar el projecte, bueno, per exemple, jo als meus pacients els hauria de dir que durant un temps,
clar,
doncs no faria visites. I llavors, bueno, creus que és en aquest sentit, no?, que la dona pues, té una mica de dificultat, no, en el treball. Llavors no t'has trobat cap situació en la que diguis que per ser dona doncs, t'ho han posat una mica més difícil, ni has tingut la sort de poder emprendre el teu propi treball. La gent que del teu voltant, quan en el moment en què vas decidir ser autònoma i portar el teu propi treball, què pensaven? Bueno, et van veure molt arriscada o endavant?
No, bueno, les amistats, a nivell familiar, la gent, bueno, et recolza perquè realment doncs, és el que tu tens ganes de fer, no? En el meu cas, clar, jo no havia de fer una inversió... Bueno, al final era jo la meva taula de la Magrana, una bàscula, bueno, el material antropomètric, sí, i poca cosa més, bueno, un ordinador. Llavors, clar, realment no era arriesgat. Però, bueno, si has de fer una inversió, doncs potser, clar, el plantejament ja és diferent.
Sí. Digues, digues.
No, sí.
Bueno,
i què m'has preguntat? És que ara m'he perdut.
No, això. Bueno, era sobre les dificultats. Si t'has trobat alguna dificultat en la teva carrera professional per ser dona. O no. És que potser, potser mira, hi ha...
Real, no sé si és que tinc la sort o no.
Clar,
però
és que també,
no et podria dir cap cas en concret de que m'hagi trobat aquesta diferència. Sí que és veritat que a nivell de nutrició, per exemple, és una carrera que hi ha molts pocs nois. I realment els nois que hi ha, no és que triomfin, però sí que són més reconeguts.
Són més destacats.
Sí,
no?
Molt més destacats, sí, potser. Perquè és, bueno, és pràcticament una carrera més de dones que d'homes, però bueno.
I en un futur, com veus el teu projecte?
El meu projecte? Bueno, suposo que seguirà endavant i que, bueno, suposo que... assoliré com una estabilitat. Fa un any que vaig començar i realment estic molt contenta perquè en tot aquest any doncs, cada vegada hi entren projectes nous, ara ja no només a nivell de consulta, sinó col·laboracions, doncs, a nivell de premsa o de projectes varis. I bueno, realment estic contenta. Estàs i crec que en un futur doncs, bueno, espero i desitjo que també...
I amb la Magrana?
I amb la Magrana? Bueno, realment espero que la Magrana, igual que els que hi som dins, anem creixent, no? Hi ha una evolució. A la Magrana també hi ha hagut una evolució. O sigui, cada vegada som més gent, cada vegada doncs, hi ha més projectes...
És a dir, que algú qui vulgui iniciar un projecte us ho pot consultar i unir-se amb vosaltres o...
Sí, bueno, si per exemple algú estigués... O sigui, jo animo que si hi ha gent que comença i no sap com ficar-s'hi, que és una bona manera. Que, bueno, treballar des de casa és una opció, però bueno, sortir i estar allà a la Magrana, doncs... el que et fa també és donar-te oportunitats, ¿vale? Perquè al final es creen sinergies, bueno, estàs visible, no estàs a casa...
Sí, ja és diferent.
I és diferent. Bueno, i comparteixes, sí, també, que és el bonic, també.
Sí, perquè, bueno, us ajudeu entre vosaltres...
Sí, sí, sí.
Amb els vostres projectes. Ja, així com per concloure, no?, per posar una frase final, quin consell donaries, ja que parlem de dones emprenedores, per a aquelles dones que potser tenen el dubte de llançar-se en un projecte nou, com a autònoma, ja en aquest cas, quin consell donaries a aquestes dones que potser tenen, o noies, que potser tenen el dubte de fer-ho o no fer-ho?
Bueno, jo animo a que tothom, sigui dones, homes, ¿vale?, en aquest cas,
bueno,
concret parlem de dones,
bueno, sí,
però sí que si realment tens un projecte en ment, tens una il·lusió... i creus que d'alguna manera és viable, vale? Que evidentment aquesta certesa no la,
sí,
tens, que t'animis a fer-ho, perquè bueno, és molt engrescador, vius amb una il·lusió molt xula, vale? Et despertes cada dia bueno, fent realment el que t'agrada, amb els avantatges i els avantatges que té tenir un projecte propi, vale? Perquè no tots són flors i violes, però bueno, que és una aventura que recomano. Que recomano viure.
Marta Conesa, moltes gràcies.
De res, a vosaltres.
Ràdio Ciutat de Valls.
Tens ganes de fer ràdio? Si ets una entitat o un amant del món radiofònic, pots tenir el teu propi espai amb el suport de professionals tècnics i periodistes. Entra al nostre web i informa-te'n.
Ràdio Ciutat de Valls.
Jesús Sarmiento i Marina Pérez, què ha passat aquesta setmana a Valls?
Aquesta setmana hem presentat la nova aplicació mòbil de Ràdio Ciutat de Valls, que permet emportar-se la ràdio a la butxaca i escoltar-la des de qualsevol lloc. L'aplicació permet accedir a tots els continguts que es publiquen diàriament, però no ocupa gairebé gens d'espai mòbil. L'aplicació es pot descarregar des del Play Store i l'Apple Store de forma totalment gratuïta, ja que està adaptada a Android i a iOS. Ho explica Francesc Anguela, regidor de Transparència i Tecnologies de la Informació.
Gràcies a aquesta nova app hem d'intentar aconseguir el màxim d'arribar al màxim de clients possibles. Com és lògic, com que estem davant d'una ràdio online, aquesta nova app és una eina bàsica, justament per això, no? Perquè la majoria de clients entenem que utilitzaran el mòbil per poder-lo escoltar quan el tinguin de gust.
L'aplicació permet accedir fàcilment als diferents continguts propis de la ràdio, des de les cròniques d'actualitat, als informatius, al programa Magazine de divendres i als programes dels col·laboradors, tot d'una manera senzilla i estructurada que permet a l'oient escollir el contingut sense dificultats. Els continguts es poden escoltar al moment i descarregar per escoltar més tard i també compartir per xarxes socials com Facebook, Twitter, Instagram, per correu electrònic i per WhatsApp.
L'Orga de Valls ja té més de 50 tubs apadrinats i 50.000 euros en aportacions en menys de 2 mesos per la campanya d'apadrinament de tubs per recuperar l'instrument impulsat per la Comissió Ciutadana de l'Orga de Valls. I ja s'ha complert una cinquena part de la campanya, una xifra que ha superat les expectatives dels seus inicis.
El projecte està previst finalitzar a les properes decenals de l'any 2021. Es va presentar el 26 de gener al Teatre Principal i ja s'ha aconseguit l'apadrinament de 13 tubs de façana i 38 d'interiors. Entre les participacions hi figuren tant particulars com entitats i associacions de la ciutat que han volgut participar en el projecte.
Neix l'acceleradora Camp TGNA, un projecte que impulsa 10 empreses emergents del Camp de Tarragona durant un període de 8 mesos. Durant aquest període, les empreses rebran acompanyament i formació d'altres iniciatives del territori d'Èxic que, a través de la seva experiència, les ajudaran a superar els principals obstacles que es troba l'emprenedor quan inicia un projecte empresarial.
Aquest dimarts s'ha presentat el projecte amb l'objectiu d'estimular els joves empresaris que fan com a màxim 5 anys que han iniciat la seva empresa i que treballen per consolidar-la. En aquest sentit, hi ha una empresa vallenca, Punt d'Accés, que ofereix serveis de telecomunicació a llars i empreses com internet rural, telefonia i fibra.
I parlem d'obres perquè aquesta setmana s'han iniciat dues. D'una banda, l'inici d'obres d'ampliació del pati de l'escola Enxaneta amb una inversió de 62.000 euros. El projecte permetrà ampliar la zona del pati del centre amb un nou espai que s'ubicarà a l'àmbit comprès entre l'actual pati i el torrent del Catllà. La nova zona d'esbarjo es reservarà pels infants més petits del centre, de 3 a 5 anys, i s'instal·larà també una pèrgola per crear un espai d'ombra.
D'altra banda, les obres d'ampliació del sistema de col·lectors al barri de les Cases Verdes de Valls, que s'han iniciat aquest dimecres 21 de març, amb una inversió de 54.000 euros, l'Ajuntament instal·larà un nou col·lector al carrer Francesc Roca Sants, paral·lel al col·lector existent per tal d'ampliar la capacitat de recollida d'aigües pluvials en episodis de pluges torrencials. El termini previst de finalització de les obres està estimat en un mes.
Arriba la Setmana Santa i, per tant, el tradicional mercat de palmes i palmons, un dels més típics de l'any a la capital de l'Alt Camp. Les parades de palmes i palmons es poden veure en diferents carrers comercials del nucli històric de Valls, com el pati.
La tradició diu que el diumenge anterior a la Pasqua de Resurrecció vagin a missa brandant palmes i palmons, que seran beneïts pel mossèn. Els padrins compren la palma per a les seves filloles i el palmó per als fillols. Aquests s'adornen amb llaminadures ensucrades, figues de pa o galeta que figuren el sol, la lluna i el gall i d'altres figures de la passió.
Una cinquantena d'activitats organitzades per 30 entitats conformen el programa d'activitats de Sant Jordi, que comprèn entre el 17 i el 28 d'abril. Un programa que, com és habitual, adjunten novetats editorials. El regidor de Cultura, Marc Ayala, diu que és una exposició que es fa cada any i que es fa un recull de les novetats editorials per posar-les en valor. Enguany es posa en valor les commemoracions de l'any, com el centenari de la Biblioteca Popular, l'any Fabra i de la poetessa Montserrat Abelló.
Com a novetat, enguany els alumnes del curs de català del Centre Cívic faran una lectura de poemes que ells mateixos han triat el dilluns 23 d'abril a les 10 del matí. Des de la Regidoria de Joventut a Valls Jove realitzaran el dissabte dia 21 d'abril l'acte d'entrega dels Premis de Relats Breus, en el qual han participat 88 relats repartits en les diferents categories. L'associació Trèvol mostrarà un muntatge de fotopoemes basat en una reinterpretació visual dels poemes de la Montserrat Abelló.
I avui, per finalitzar aquest programa on la llengua ha tingut tantíssima importància amb aquesta entrevista de poesia, després parlant del centenari de la biblioteca, acabem amb la Teresa Rull, que ens ve a parlar de llengua, concretament. Benvinguda, Teresa.
Benvinguda.
La Teresa Gràcies. Serà la conductora de Pessics de Llengua, el nou programa de Radio Ciutat de Valls, que es podrà escoltar a partir de Setmana Santa i que ens parlarà dels usos de la llengua catalana aquí en el nostre territori. Fes-nos un pessic de llengua sobre què anirà aquest programa.
A veure, tot sigui dir que encara hi estic pensant, perquè he estat una mica improvisadament, encara ho estic païnt, però jo havia pensat parlar una mica, ara que és moda, que realment potser els lingüistes ho han posat una mica de moda, potser de les novetats de la nova gramàtica, tenint en compte que n'hi ha algunes que han estat força polèmiques o força comentades, han generat molts comentaris a les xarxes i en els mitjans de comunicació, potser també de paraules que no són adequades o genuïnes a la llengua catalana, és a dir, aquelles que potser, tot i que són correctes en català, a vegades no ho són en tots els contextos, per exemple, de parelles mal avingudes, allò, no sé, quan hem de dir metge, quan hem de dir medi, quan hem de dir fons, quan hem de dir fondo. Potser també de les interferències lingüístiques, que sabem que agraden molt, els barbarismes sabem que agraden molt i a la gent agrada molt que parlem de totes aquelles paraules o expressions que no diem bé, sent-ne conscients o sense ser-ne conscients. I, no ho sé, també havia pensat que podíem parlar o introduir alguns apunts gramaticals que no agrada tant, potser, però que també està bé que se sàpiga, pronoms febles, verbs, els relatius, i potser també podíem parlar, si coincidís en el temps, d'alguns costums o d'algunes tradicions nostres, dels orígens, no sé, del Nadal o de Sant Jordi, bé, d'aquelles festes que són molt nostrades i conèixer-ne una mica els orígens. Però bé, això només és, està embastat, eh? Només us estic fent l'índex perquè realment encara no sé de què acabarem parlant.
Doncs tots sortirem cada setmana una mica més propers a Pompeu Fabra i parlant molt millor del que havíem començat. Jo he de dir que a mi el tema dels accents diacrítics encara m'enfada, perquè això de que me'ls hagin tret jo no ho acabo de veure clar. Si a mi a l'escola m'ensenyaven que es posa accent diacrític, ara no sé per què me l'han de treure. En tot cas, jo tinc un dubte dels barbarismes. Un barbarisme és només quan agafem una paraula del castellà i diem els buenos o aquestes coses que són tan habituals? O ara, per exemple, que parlem de smartphones, parlem de coses online, això també és un barbarisme?
Sí i no. A veure, ho és en el moment que ja tenim la paraula equivalent en català. Clar, és a dir, a nosaltres ens sonen potser com a més barbarismes o com a interferències lingüístiques una paraula que adoptem o que copiem del castellà perquè sabem que té el seu equivalent en català. Pel que fa als anglicismes o paraules que hem adoptat de moment, d'altres llengües, si ja té el seu equivalent en català, però mantenim la forma estrangera, llavors estem utilitzant, estem fent una interferència lingüística, estem utilitzant un barbarisme. Si aquesta paraula, que això ens passa més, en paraules d'incorporació recent, encara no té el seu equivalent en català, no podem fer d'altra manera que utilitzant el mot estranger.
Ara no sé si t'agafaré amb la, per, amb la guàrdia baixa.
Segur però... que sí.
Segur que sí. Em podries posar un exemple de cada una de les...
Per exemple, estic pensant, tu has comentat online. Uh-huh. Online ja té el seu equivalent a català, en que línia. És en línia. O un de molt recent que m'interessa comentar-lo perquè potser perquè no vagi introduint-se de cada dia més, que és el famós hashtag. El hashtag ja té un equivalent en català. L'etiqueta. Vosaltres no l'esteu veient, l'Alba, jo sí que la veig, ja fa una cara d'incrèdula, volent dir, a mi no me la colaràs. Però bé, jo em refereixo, en aquests casos que ja tenim l'equivalent en català, és bo que ens anem acostumant a la paraula catalana. Que quan no hi és, que algunes vegades passa, ara, segur, ara potser no se m'ha hagut cap, però és que n'hi ha i n'hi deu haver moltes. Per exemple, en el cas del tuit, ja s'admet la forma anglesa, el tuit i el retuit, que ve precisament dels verbs anglesos, tuit i retuit, però també podem dir la piulada i la repiulada i el piulador i piular, per exemple. És a dir, tenim equivalents en català, tot i que en aquests casos els admetem tots dos.
És que hi ha paraules que sembla que hagin de canviar el significat i tot. Per exemple, per mi, un hashtag i una etiqueta... Són coses diferents, no...
Bé, perquè a vegades una paraula pot tenir més d'un significat.
Evidentment, evidentment.
I evidentment l'etiqueta l'encapçalem amb el coixinet.
El coixinet.
Que també costa molt. Mare meva. Que reli.
Ara mateix, com bé comentaves, la llengua és un tema candent, no? Tots parlem de llengua, sobretot per això que està passant a les escoles, que on s'ha introduït aquest debat de català.sí, català.no. Entenc que la resposta ja la sabem tots, però Teresa, català a les escoles punt sí o punt no?
Home, a veure, la immersió lingüística en aquest país, jo em penso que no es preste, et soc sincera, ni que se'n parli en el sentit que és un model d'èxit, és un model que han intentat imitar altres països europeus, realment perquè en són conscients que és un model d'èxit, i hi ha una altra cosa, que una llengua que està en una situació de minorització, és a dir, una llengua que està, diríem entre cometes, en una situació una mica d'inferioritat respecte de l'altra amb la qual conviu, necessita el suport, necessita l'empare i necessita una mica la implicació de l'administració. Per tant, l'administració s'ha de posar forta en què no prosperi bé, tota aquesta campanya que s'està fent d'introduir més hores de castellà a les escoles, perquè jo m'atreviria a dir que en aquest país no hi ha cap, potser és una mica agosarat, però hi trobaria molt poquets nens que no parlin castellà. Jo penso que tots els nens, o gairebé tots els nens que passen per una escola d'aquest país, parlen en castellà, perquè el castellà s'aprèn d'una manera sola, s'aprèn al carrer, s'aprèn a les aules. En canvi, em penso que trobaria molts nens, tot i haver-hi la llei d'immersió lingüística, hi hauria molts nens que encara no parlen català. Per tant, jo em penso que... No hauríem d'esmerçar ni un minut més de tinta en aquest, Però bé, hi ha gent que li interessa que se'n parli, doncs se n'ha de parlar.
Parlem del català com aquesta entitat única i massificada, però el català té mil variants, cosa que entenc que enriqueix la llengua, que els d'aquí Valls no parlem de la mateixa manera que els de Girona o que els de Balears. La llengua ortogràfica, diguem, la norma aquesta dels diccionaris, què admet del vocabulari d'aquest territori, que potser si el diu un gironí l'estaria dient malament?
No, no és que ho estigui dient malament. Ara entraríem potser en algun debat que també és un... Vull dir, a vegades és una mica difícil d'entendre perquè genera també molta controvèrsia. Què és el que es coneix com a llengua estàndard, llengua no estàndard, això és adequat, això no és adequat, això només s'admet en àmbits informals, això s'hauria d'usar en àmbits formals, clar, és a dir, el ventall és molt ampli. Però jo també, com tu, soc del parer que hem de mantenir vives les paraules i les pronúncies pròpies de cada zona. no hem de perdre mai, perquè si no és el que dius tu, es perd la riquesa lèxica, es perd la riquesa que té una llengua, precisament és la varietat dialectal de què es compon aquella llengua. Sí que és veritat que el català estàndard, que ja és un català més formal, bandeja o descarta algunes formes excessivament localistes. Jo sé que parlant, potser per la ràdio no, parlant amb la meva mare o parlant amb els meus amics, diré altres i naltros, però jo en soc molt conscient que he d'escriure nosaltres i vosaltres, i si estic o estic escrivint o estic parlant en un ambient en què em demana un grau de formalitat més alt, en soc plenament conscient que hauré de dir nosaltres i vosaltres. Però jo no deixaré de dir valtros i naltros, evidentment al carrer, quan sortí a comprar, quan estigui amb els meus amics o quan parli amb els meus fills.
Mira, ara m'agafes desprevinguda tu a mi, perquè no estic segura si quan estic aquí treballant dic naltros o dic nosaltres. Ara m'hauré d'escoltar...
Jo, clar, com que faig classes a persones no catalanoparlants, amb això ens hi mirem molt. Jo reconec que ensenyo nosaltres i vosaltres, tot i que els dic, que se sentiran a dir sempre el naltros i el valtros, perquè evidentment pel carrer sentim a dir i la gent diem naltros i valtros. Però clar, jo també els he d'ensenyar la forma normativa, que és el nosaltres i el vosaltres.
Parlem doncs d'aquestes persones nouvingudes que estan aprenent la llengua, sobretot pel que fa als adults, no? que sembla que nosaltres mateixos de vegades els hi puguem dir aprenc castellà, que és més útil, perquè hi ha moltíssima més gent que el parla. Per què una persona nouvinguda a Catalunya hauria d'aprendre català?
Home, jo diria que, en primer lloc, perquè hi viu, no? Uh-huh. Hi vius. Segona, jo em penso que si parles la mateixa llengua que la resta de persones que viuen en el territori on tu has optat venir a viure, potser tindràs les mateixes oportunitats per accedir al món del treball. Uh-huh. És un dels motius. Els nens i els fills, suposant que aquestes persones tinguin fills, un dels arguments que ens diuen molts d'aquests alumnes és que no poden ajudar-los en el moment que els demanen ajuda a casa per fer els deures. És un motiu més per aprendre català, perquè aprendràs a comunicar-te, podràs ajudar, els teus fills en els deures que et portin d'escola, tindràs més facilitats per comunicar-te amb els mestres, amb els professors dels teus fills, que algunes vegades la comunicació amb aquests pares també és una mica difícil, perquè no tots, com tu molt bé deies, parlen castellà. Alguna vegada nosaltres recorrem al castellà, que no valorarem potser ara si és bo o no és bo fer-ho, no? Però potser aquest primer pas per facilitar-los la comprensió ho farem, potser al cap d'un any ja no ho farem, però no tots els pares parlen castellà, per tant, aprendre català facilitarà la comunicació també amb els mestres de l'escola. Jo crec que quan aquestes persones s'adrecen a la gent del país en la seva llengua, a nosaltres com a ciutadans catalans ens agrada més, també, no? El sentim que ja formen un part de la nostra comunitat. No vol dir que no en formin part pel fet de parlar una altra llengua, però nosaltres ens els sentim també més propers.
I potser ara m'equivoco, però parlant de la llengua en general, el català és una llengua que constantment ha tingut a interferències de persones que no el parlaven i l'han hagut d'aprendre, aquestes onades migratòries que hi ha hagut al llarg dels anys i que segurament ara ve més de països europeus, de països nord-africans, i que són ells una mica els encarregats, no, d'adoptar-la per poder-la fer créixer. No sé si...
Sí, en principi hauria de ser així. El que passa que el castellà també té molta força, que és el que tu has comentat abans. Algunes vegades ens diuen que, clar, que només estan de passada. És a dir, molts potser tenen clar que es quedaran a viure a Catalunya i aquests també tenen molt clar que volen aprendre català, però alguns també esgrimeixen que són aquí de passada, que avui són a Catalunya, però potser d'aquí un any seran a Valladolid, entén-me. Llavors, clar, per què ha d'aprendre dues llengües si aquí, aprenent el castellà, jo ja em faig entendre? Clar, ells et venen una mica aquest argument és força vàlid, però per què és força vàlid? Perquè nosaltres també els facilitem que parlin en castellà, és a dir, els catalanoparlants els ho posem bastant fàcil, ens costa molt poc passar-nos a una altra llengua, i aquesta llengua acostuma a ser sempre el castellà. Uh-huh. Vull dir, adoptem una actitud una mica paternal, perquè creiem que els fem un favor parlant-nos en castellà, però, esclar, llavors també és una manera de frenar l'aprenentatge d'aquestes persones cap a la llengua catalana, perquè no hi veu cap necessitat. I a veure, toquem de peus a terra. La gent aprenem una llengua quan veiem que hi ha una necessitat. Si la necessitat no hi és, bé, ens mostrem una mica reticents a aprendre-la. Per tant, entre tots, hem de fer que el català sigui necessari. I això ho aconseguirem amb el suport de l'administració, però això també necessitem una mica la força de voluntat de la gent, perquè si no la llengua va decaient i som una mica còmplices d'aquest decaïment de la llengua.
I em penso que els mitjans de comunicació en devem tenir un paper important també en aquest sentit.
Importantíssim. Sí. Importantíssim. Tenim alumnes que ens diuen que han après català mirant TV3. Vull dir que això és fantàstic sentir-ho dir. Vull dir que realment són també conscients que a través dels mitjans de comunicació se n'aprèn molt i quan ja en saben una mica més, doncs els ofereixes que agafin un diari. I després, quan ja en saben una mica més, dius, doncs ara ja podries agafar un llibre i començar a llegir en català. Però jo crec que sí, que el paper dels mitjans de comunicació és importantíssim, perquè ho relacionen precisament amb la llengua que és pròpia precisament de Catalunya, que és el català.
Doncs des de Radio Ciutat de Valls ens sumem en aquesta creuada d'empoderament del català que la Teresa Rull ens liderarà cada setmana des d'aquí amb aquest programa Pessics de Llengua, en què cada programa aprendrem una cosa nova o desaprendrem alguna cosa que segur que ens fa falta desaprendre. Teresa, moltes gràcies i tenim ja ganes d'escoltar-lo.
Molt bé, però recordi, jo no faré bandera de res, eh? Vull dir que realment hi has posat un entusiasme que no sé si correspondré a l'entusiasme que hi has arribat
segur
a posar.
Sí. Gràcies, Teresa.
Gràcies a vosaltres.
I fins aquí acabem aquest programa tan dedicat al món literari. Recordem que podeu escoltar el programa complet i per seccions a la nostra web. Us animem a escoltar-nos i a donar-nos la vostra opinió a través de les xarxes socials de l'Ajuntament, tant Facebook com Twitter. Ara també ens podeu escoltar a través de l'aplicació mòbil, que no pesa gens i és molt fàcil de descarregar i utilitzar. A més, també ens podeu contactar per explicar-nos les vostres propostes i suggeriments fent un correu electrònic a redacció@rcvalls.cat. I això és tot per aquesta setmana. Tornem la setmana vinent, el dijous i no el divendres, degut a la festivitat de Divendres Sant, però amb molta més informació de Valls, com cada setmana. Moltes gràcies.